veure aquest hivern, evidentment, de rècord aquest 2023 que acabem d'estrenar. Ara mateix tenim temperatures pràcticament negatives al nord de la comarca, mínimes també al sud de 3,5 graus. A la Tallada d'Empordà, 0,3. A la Bisbal d'Empordà, la capital, 1,3 graus. Ens explicava ara l'Albert Aparicio en aquest repàs ràpid de la informació del temps, que aquesta temperatura pujarà i al migdia tindrem un clima més agradable, més suau, però sembla que encara no arriba la pluja. De moment, nosaltres ens centrem en els titulars més destacats d'aquesta jornada. Detenen tres homes per saquejar cotxes i cases a Llafranc, Maria.
L'escorcoll realitzat a les persones detingudes, els agents van localitzar objectes sostrets dels vehicles robats i altres dels que encara se n'està investigant la procedència.
Aquests tres homes havien saquejat tres cotxes i dues cases, per ser més concrets. La policia de Palafrugell recupera dues bicicletes robades d'un garatge a Ferran.
Però no es va localitzar els autors dels robatoris. Per altra banda, la policia local de Palafrugell va ser requerida en una festa en un local comercial i es va localitzar diferents tipologies de droga i diners fraccionats en diferents parts del cos.
L'aeroport de Girona tanca el 2022 amb 1,3 milions de passatgers, el 68% dels que hi havia el 2019, Maria.
Aquesta xifra és un 32% inferior a la que hi havia el 2019, l'any de referència. Això implica que la terminal gironina encara no s'ha refet de les conseqüències de la pandèmia, a les que s'hi han sumat altres factors, com ara el Brexit i la crisi entre Ucraïna i Rússia. El que s'hi ha augmentat aquest any en comparació amb el 2019 és el nombre d'operacions que es fan des de la pista de Vilobí d'Onyar. Aquest 2022 s'ha tancat amb 21.277 enlairaments i aterratges, un 16,6% més del que hi havia ara fa 3 anys.
Les associacions de comerciants pronostiquen un bon període de rebaixes al Baix Empordà.
Fa pocs dies que els comerciants han col·locat els cartells de descompte i promocions a les botigues dels municipis del Baix Empordà i, tot i la inflació, des de les diverses associacions de comerciants de la comarca esperen que aquest primer període de rebaixes del 2023 acabi amb bons resultats.
Seguim amb més titulars. S'identifica el possible nom d'una divinitat en una peça de ceràmica a Sant Sebastià, Ferran.
Un estudi de les universitats de Girona i Barcelona va identificar el nom d'una possible divinitat en el poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda. La troballa va descobrir-se a la base d'una escudella de ceràmica del segle II abans de Crist. Allà s'hi pot llegir la inscripció Bascaler, que podria fer referència a la divinitat Bascal. Ho determina l'estudi epigràfic realitzat per Joan Ferrer de la Universitat de Girona.
La flota d'encerclament de la Costa Brava torna aquest dimarts a pescar després d'una veda biològica de 2 mesos que va començar el 9 de novembre, Miquel.
La represa coincideix amb l'inici de la veda de 2 mesos en l'arrossegament.
I obertes les inscripcions per a la cursa Corre Poble.
Aquest any la cursa tindrà lloc a Palamós, on se situarà el punt de sortida a la zona de l'estenedor de xarxes. Cada participant haurà de decidir quin poble del Baix Empordà vol representar.
La biblioteca impartirà un taller de creació de videojocs. Ferran.
L'objectiu principal de l'activitat és aprendre a crear animacions i personatges. Al mateix temps, aplicant-hi tots els elements d'un videojoc, com la música, els personatges, la història i el guió. Finalment, es preveu presentar el resultat a la resta de participants. Es farà servir el programari Blockcells.
I el Consorci del Ter ha encarregat aquesta tardor el seguiment dels amfibis al curs baix del riu Mariona.
Aquesta acció s'inclou dins el projecte Actuacions de Conservació de Fauna Fluvial Amenaçada al Baix Ter 2022-2023 i que ja ha permès detectar espècies com la salamandra, el gripaus comú i corredor o granotes verda ibèrica, la pintada i el tòtil.
8:05. Tot seguit és el moment de fer un cop d'ull a la previsió meteorològica. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Quins són els detalls de la previsió del temps que ens espera avui al Baix Empordà?
El temps d'aquest dimecres ve marcat per un matí fred amb temperatura mínima entre 1 i 3 graus i el pas d'un front que cap a la tarda ens deixarà un cel més entenyinat de núvols però sense pluja. La temperatura màxima fregarà els 17 graus en un inici de gener relativament càlid i és que, per exemple, a la Bisbal d'Empordà, la meitat de dies del que portem d'any s'ha superat els 18 graus de màxima, mentre que només durant dos dies la temperatura ha baixat de 0 graus. Cal matisar, però, que gener és un dels mesos més freds de l'any i, per tant, tot i que a vegades parlem de temperatura anormalment elevada per l'època de l'any, no vol pas dir que tinguem calor i la roba d'abric és necessària, especialment durant la nit i primera hora del dia, que són freds. I després del pas d'aquest front poc actiu, entra lleuger vent de nord, però els propers dies de la setmana el temps serà anticiclònic. En general, el sol amb alguns núvols prims i localment la formació d'alguna boirina nocturna en zones enclotades. La fred de ple hivern, però, podria arribar la setmana que ve. De moment, ho diguem amb un condicional molt condicional, perquè hi ha molta incertesa, però un canvi de tendència sembla que a poc es va gestant.
Doncs estarem pendents d'aquest canvi de tendència. Moltíssimes gràcies, Albert Aparicio. Ara és moment de baixar una mica les revolucions i anar amb el comentari del dia. Comentari del dia que avui ens porta l'Adrià Pujol.
Avui el meu comentari és, bueno, és polític. Normalment no en faig gaires, de comentaris polítics, però al cap i a la fi, al final, tots els comentaris que faig en són. Avui volia parlar-vos de la cimera franco-espanyola que tindrà lloc a Barcelona al Cap i Casal el 19 de gener. Mireu, és un comentari molt personal aquesta vegada. Jo sé que s'està mobilitzant la gent, se'ns està dient que hi hem d'anar, que hem de fer una manifestació en contra, que hem d'estar allà, que hi ha una revifalla de l'independentisme, fins i tot. Però jo, el meu comentari anava una mica contracorrent. És a dir, us faig una pregunta. No voleu pas dir que després de tantes convocatòries d'enllà de l'1 d'octubre, d'ençà que ens van convocar aquí, allà i encara més enllà, aquesta vegada jo crec que per molt que això passi fora de casa nostra, fora de l'Empordà, dels empordans, aquesta vegada més d'un de vosaltres que ens sentiu segur que esteu temptats d'anar-hi, d'agafar un autocar, de fletar un autocar, d'agafar el cotxe, d'anar un altre cop a Barcelona a dir què ens agrada, què no ens agrada, a dir que som independentistes o que no en som, tant li fa. Per qui anava el comentari? Aquesta vegada jo crec que les castanyes del foc, qui les ha de treure, siguin quines siguin les castanyes, són els que ens governen i els que cobren un sou amb els nostres diners. Dit d'una altra manera, ens convocaran, us convocaran per terra, mar i aire per anar a dir que no, o anar a dir que sí, o el que sigui. No m'hi poso en això, sinó que vull dir, no voldria més aquesta vegada que s'ho fessin ells tots sols, tenint en compte els precedents i venint d'on venim, em sembla que seria l'opció més sensata. Re, aquest és el meu comentari, és objectiu de reflexió, vosaltres decidireu què feu amb aquesta cimera franco-espanyola. Vinga, que vagi bé, bon dia.
Moltíssimes gràcies, Adrià Pujol, molt bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Nosaltres ara anem a posar una miqueta més de ritme al Supermatí amb Billie Jean, de Michael Jackson.
Around.
Vinga, va, quan falta un minut per un quart de nou del matí, és moment ja d'anar desgranant les notícies que hem comentat durant els titulars d'aquest supermatí, edició dimecres 11 de gener. Detenen tres homes per saquejar tres cotxes i dues cases a Llafranc. En l'escorcoll realitzat a les persones detingudes, els agents van localitzar objectes substrets dels vehicles robats i altres dels que encara se n'està investigant la procedència. Maria Alsina.
Agents de la comissaria de la Bisbal d'Empordà van detenir el dia 8 de gener tres homes d'entre 20 i 24 anys com a presumptes autors de tres delictes de robatori interior de vehicle i dos delictes de robatori amb força habitatge. Els fets van tenir lloc al passeig Carles Vila del Llafranc, on a primera hora del matí es van registrar tres robatoris amb força amb vehicles estacionats en un aparcament comunitari d'un edifici. Les investigacions van portar a la descoberta que també es van forçar dos habitatges del mateix edifici, on els lladres van forçar les finestres per accedir a l'interior i robar tot el que trobaven. Els agents van actuar ràpidament i van sentir sorolls que els van alertar de la presència dels lladres a l'edifici. Amb la col·laboració de la policia local de Palafrugell, van aconseguir localitzar i detenir dos dels sospitosos mentre fugien per una finestra. I el tercer va ser trobat sota un llit d'un dels habitatges. En l'escorcoll realitzat a les persones detingudes, els agents van localitzar objectes sostrets dels vehicles robats i altres dels que encara se n'està investigant la procedència. Els detinguts van ser posats a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal el dia 9 de gener.
La policia local de Palafrugell ha realitzat diverses actuacions al llarg dels darrers dies referents a robatoris i delictes contra la salut pública. Ferran.
Així, el passat dia 1 de gener, agents de la policia van ser requerits per un robatori en força dins d'un garatge de la població, del qual es van sostreure dues bicicletes d'alta gamma. Posteriorment va ser el diumenge 8 de gener, quan es va localitzar les dues bicicletes. Els agents les van trobar degudament amagades a l'interior d'un edifici ocupat i, tot i recuperar-les, no es va localitzar els autors del robatori. D'altra banda, el mateix diumenge 8 de gener, agents de la policia local de Palafrugell van ser requerits per les molèsties ocasionades per una festa en un local comercial de la població. Quan els agents van arribar al lloc, van escoltar com algú que hi havia a l'interior de la festa demanava el telèfon perquè li portessin droga. Els agents es van disposar a fer una vigilància a l'espera del venedor de droga. Un cop va aparèixer, es va procedir al seu escorcoll i van localitzar diferents tipus de droga i diners fraccionats a diferents parts del cos. Per aquest motiu, els agents van procedir a la seva detenció per un presumpte delicte contra la salut pública.
L'aeroport de Girona tanca el 2022 amb 1,3 milions de passatgers, el 68% dels que hi havia el 2019. Aquesta xifra és un 32% inferior a la que hi havia, com comentàvem, l'any 2019, que és l'any de referència, perquè recordem que és l'últim any abans de la pandèmia per la Covid. Això implica que la terminal gironina encara no s'ha refet de les conseqüències de la pandèmia, a les que s'hi han sumat altres factors, com ara el Brexit i la crisi entre Rússia i Ucraïna. Maria.
El que s'ha augmentat aquest any en comparació amb el 2019 és el nombre d'operacions que es fan des de la pista de Vilobí d'Onyà. Aquest 2022 s'ha tancat amb 21.277 enlairaments i aterratges, un 16,6% més dels que hi havia ara fa 3 anys. Durant el 2022, el principal mercat de l'aeroport ha estat el britànic, amb 360.655 passatgers. Tot i així, són pràcticament la meitat dels que hi havia abans de la pandèmia. De fet, el sector turístic ja avisava que un dels principals reptes era recuperar el visitant britànic i, malgrat ser la principal nacionalitat dels visitants, no s'ha arribat als mateixos nivells que el 2019. Més enllà de la pandèmia, un dels motius que explica aquesta situació és el Brexit i la inestabilitat política i econòmica que ha patit el país en aquest últim any. La segona nacionalitat que més ha trepitjat la terminal gironina és l'alemanya, amb 221.487 usuaris. Aquesta xifra és pràcticament la mateixa que hi havia el 2019. Per darrere seu hi ha el mercat holandès i el belga.
Per tant, com comentàvem, els resultats del mes de desembre han empitjorat respecte l'any 2019.
Durant l'últim mes de l'any, l'aeroport de Girona ha tingut 14.158 usuaris, un 62,4% menys dels que va tenir en el mateix període del 2019. Malgrat tot, el nombre d'operacions és superior al que hi va haver fa 3 anys. Durant el desembre de 2022 s'han fet 1.068 enlairaments i aterratges de naus, un 9% més que l'any anterior i un 9,7% més que el 2019. L'aerolínia irlandesa Ryanair també torna a dominar en el transport de passatgers de la terminal gironina. Dels 14.158 passatgers que ha tingut l'aeroport el desembre, 13.362 han viatjat amb Ryanair. Pel que fa a nacionalitats, els alemanys són els que més han trepitjat la pista de Vilobí d'Onyar, seguits pels italians, els polonesos i els britànics. França tanca la cinquena posició a molta distància de la resta.
Les associacions de comerciants pronostiquen un bon període de rebaixes al Baix Empordà. Fa pocs dies que els comerciants han col·locat els cartells de descompte i promocions a les botigues dels municipis del Baix Empordà i, tot i la inflació, des de les diverses associacions de comerciants d'aquesta comarca esperen que aquest primer període de rebaixes del 2023 acabi amb bons resultats. Maria.
La presidenta de l'agrupació de comerciants de Palafrugell, Susana Casademont, explica que Palafrugell esperen augmentar i millorar les dades respecte a l'any passat. Tot i això, és conscient que ens trobem en un període d'inflació i els compradors esperen els descomptes per comprar el que necessiten. Destaca, però, que durant les rebaixes poden millorar les vendes i el moviment d'estoc en uns mesos que solen ser bastant fluixos. La presidenta explica que aquest primer cap de setmana de rebaixes ha estat bo a Palafrugell.
Durant aquest primer cap de setmana hem notat ja un moviment de gent amb el començament de la campanya. Ha sigut un cap de setmana llarg, amb la Diada de Reis el divendres, hem tingut el dissabte i el diumenge i hem notat una fluïdesa de gent als carrers, passejant i aprofitant els descomptes. Ambient que esperem i desitgem que continuï durant els pròxims caps de setmana.
Però els botiguers de Palafrugell, per exemple, no són els únics que han començat les rebaixes.
Exacte, perquè des de la Federació del Comerç de la Bisbal també creuen que l'arrencada d'aquestes rebaixes ha estat bona al municipi. El seu president, Francesc Piedra, creu que aquesta primera campanya beneficiarà el comerç local de la Bisbal d'Empordà. A més, concreta que la gran majoria de comerciants se sumarà a aquesta campanya.
Però bé, bueno, els comentaris dels botiguers de moment és que sí, que hi ha moviment. També tenim el problema de que la gent també marxa força a Girona i així és. Però bueno, però hi ha gent que es queda aquí i de moment es va veient moviment.
A més, una de les noves activitats que destaca Francesc Piedra que ajudarà a dinamitzar les rebaixes a la Bisbal d'Empordà és la Fira Rebaixa, que se celebra el 4 de febrer. Dins d'aquesta diada es farà la Marató dels 1.000 euros.
I un dels altres punts neuràlgics del comerç al Baix Empordà és Platja d'Aro.
Doncs sí, i des de l'Associació d'Empresaris de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró també esperen que les primeres rebaixes de l'any donin grans resultats. El president de l'associació, Manel Canadell, reconeix que les rebaixes no són tan fortes com fa uns anys, però que enguany s'esperen bones vendes.
A veure, bé, en principi bé, ara acabem de posar això, de deixar la campanya de Nadal, que ha estat bastant força bona, ens ha acompanyat bé el temps i tota l'oferta d'aquí del municipi pues, és atractiva i hem tingut el poble bastant ple. I ara, pues, com dius, les rebaixes, que ja no són tan fortes com eren alguns anys enrere, perquè ja s'estan aplicant descomptes alguns dies abans d'aquest inici, sí. Però bé, que sempre són incentius, perquè hi ha gent que també doncs, espera uns dies a fer les compres, a que hi hagi les rebaixes, i això fa que els primers dies doncs, siguin dies de ventes força bons.
També ha valorat de manera molt positiva el primer cap de setmana de la campanya. Reconeix que les rebaixes són un al·licient perquè les persones es desplacin fins a Platja d'Aro i que el municipi sigui visible fora de l'època estival.
I atenció, aquesta notícia és una notícia, si més no, curiosa, és molt interessant. Un estudi de les universitats de Girona i Barcelona va identificar el nom d'una possible divinitat en el poble ibèric de Sant Sebastià de la Guarda. La troballa va descobrir-se a la base d'una escudella de ceràmica del segle II abans de Crist. Allà s'hi pot llegir la inscripció Bascaler, que podria fer referència a la divinitat bascal. Ho determina l'estudi epigràfic realitzat per Joan Ferrer de la Universitat de Girona. Ens ho explica millor en Ferran.
Ferrer destaca que és una troballa significativa perquè la inscripció ibèrica es pot llegir sencera i no és habitual trobar-hi noms de divinitats. Ho explica el Supermatí.
I no és habitual, doncs, que en aquests tipus de suport hi apareguin noms de divinitats. Normalment el que hi trobem són noms de persona.
Segons els estudis, tot apunta que es tracta d'una divinitat nova perquè ha aparegut noms similars en zones com València, la Cerdanya o la Vall d'Aran.
Tenim diferents motius per pensar que és una divinitat, perquè no la coneixíem. Llavors, el que veiem és que acaba en aquest final en alt, que ja el teníem documentat en altres divinitats. Tenim una divinitat que era Ordal, per exemple, que el tenim, doncs, tant a València com a la Cerdanya, en inscripcions rupestres. I això ens fa pensar, doncs, que és plausible, doncs, que el puguem pensar que és una divinitat.
Aquesta peça va ser recuperada en les intervencions arqueològiques de la Universitat de Girona, dirigides per Josep Bruc i el membre de la Universitat i de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Antoni Rojas. Segons l'estudi publicat, aquesta peça de ceràmica, decorada amb quatre palmetes radials a l'interior de la base, mostra la diversitat de produccions ceràmiques en territori íber o que s'importava des de diferents punts del Mediterrani i que es distribuïen pels poblats indigents.
L'escudella va ser localitzada en el fons d'una de les 26 sitges que s'han extret en el poblat ibèric, que va estar actiu des de finals del segle VI abans de Crist fins a mitjans del segle I abans de Crist.
Ferrer remarca que és poc habitual trobar-hi peces similars en indrets com aquests. La ceràmica va ser trobada l'any 2002, però el procés d'estudi de la inscripció ha acabat ara.
I va sortir, doncs, aquesta inscripció, me la van passar, i després una certa reflexió per pensar, doncs, que quin podria ser el contingut, doncs, veure que la millor interpretació, doncs, era aquesta, doncs, que es trobava davant d'una possible nova divinitat ibèrica, pascal.
Joan Ferrer, com a epigrafista, ha estat l'encarregat d'identificar la inscripció. Apunta que en aquesta ocasió ha estat més fàcil perquè és curta i s'ha pogut llegir de forma íntegra. No obstant això, recorda que la llengua ibèrica encara no permet la traducció.
En aquest cas, la feina era relativament fàcil perquè està molt ben conservada i es llegeix molt bé, però moltes vegades, doncs, no és així. Són inscripcions fragmentades o que tenen problemes de lectura. Llavors, el que intentem, doncs, és, dins de la possibilitat que dona la inscripció, doncs, transcriure-la correctament i buscar una interpretació.
Ferrer apunta que probablement aquesta peça arribarà a ser exposada en un futur per la seva rellevància i el seu bon estat de conservació.
Doncs moltíssimes gràcies, Ferran, gràcies per aquesta notícia curiosa i que anirem seguint a veure si podem començar a desgranar més detalls. 8:27. I durant els titulars us explicàvem que la flota d'encerclament de la Costa Brava torna a pescar després de la veda biològica de 2 mesos. El sector preveu que en els propers anys les aturades s'allarguin fins als 3 mesos.
Després de 2 mesos de veda, els pescadors podran tornar a sortir als caladors de peix blau. L'aturada té com a objectiu regenerar aquests espais. Fins ara, les aturades eren d'un mes, però enguany s'ha fet de 2 i la previsió és que continuï augmentant. Martínez diu que, de fet, aquesta és la tendència que se segueix a la majoria de ports mediterranis i que estan en converses per estudiar la possibilitat d'ampliar-la a 3 mesos. Potser no seguits, sinó fent un seguiment biològic de la sardina i el saitó, i si no coincideix en l'època de reproducció, fer com una espècie de 2 vedes, explica Martínez.
Bueno, sí, la tendència és a mantenir estas vedas de 2 meses como mínimo, incluso de aumentarlas a 3, quizá no seguido, sino en 2 épocas diferentes para hacer un seguimiento biológico de las especies, tanto la sardina como el boquerón.
En aquest sentit, diu que és difícil determinar l'efectivitat que tenen aquest tipus de vedes, però creu que és evident que si no surten a pescar hi ha una regeneració dels caladors.
Sí, no es un tema inmediato como en otras pesqueras, que es un... porque son especies que no viven, no están siempre en el mismo sitio, cambian de zonas y demás, y es difícil de evaluar, de decir, bueno, ahora salimos y hay mucho más pescado que cuando... No es tan fácil de contar. Esto es complicado, el tema de pescado azul es muy variable. Entonces no nos podemos encontrar que está la mar llena de pescado y no ser gracias a que hayamos estado dos meses parados. Uh-huh. Sabemos que tiene que ser efectivo porque dejamos de sacar toneladas de pescado de la mar. O sea, eso...
A nivell econòmic, admet que la situació és difícil perquè, malgrat que durant aquests períodes reben ajudes europees, el preu del gasoil ha augmentat molt i s'han encarit els costos de manteniment de les embarcacions. En relació a les ajudes, diu que no tenen garanties perquè es fixen d'any en any i que això els dificulta el fet de poder planificar.
Sí, se queda un poco compensado el tema de... Bueno, ya veremos ahora este año con los dos meses también. El tema es que tampoco... tenemos unas garantías de un año para otro porque todo el tema de subvenciones y ayudas se van elaborando año a año y eso también nos dificulta el poder planificar.
La represa coincideix amb l'inici de la veda de la flota d'arrossegament, que també s'allargarà durant dos mesos.
9:15 a.m. Les inscripcions per a la cursa Corre Pobleja ja estan obertes. Aquest any, la cursa tindrà lloc a Palamós, on se situarà el punt de sortida de la zona de l'estenedor de xarxes. El recorregut de la cursa, encara per definir, passarà per diferents punts de la ciutat. Tindrà una distància de 10 quilòmetres i la sortida serà a les 10 del matí a la zona, com dèiem, de l'estenedor de xarxes. Eugènia.
Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web oficial de l'esdeveniment, on es pot trobar tota la informació necessària sobre les diferents modalitats d'inscripció i les tarifes associades. El termini d'inscripció estarà obert fins a 7 setmanes abans de la data de la cursa. A més de la cursa principal, també s'organitzaran altres activitats paral·leles, com tallers i xerrades sobre nutrició i entrenament, així com una caminada popular per a aquelles persones que vulguin participar en l'esdeveniment sense haver de competir. Cada any, la cursa Corre Poble se celebrarà en una localitat diferent del Baix Empordà, oferint així a corredors i espectadors l'oportunitat de descobrir les diferents poblacions de la comarca. La cursa l'organitza el Consell Esportiu del Baix Empordà amb col·laboració de les àrees i departaments d'esports de Begur, la Bisbal d'Empordà, Calonge i Sant Antoni, Castellplatja d'Arosagaló, Palafrugell, Palamós, Pals, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro i Torroella de Montgrí.
Canviem ara de tema perquè la Biblioteca de Palafrugell ha iniciat l'any 2023 amb noves propostes i activitats. Una de les primeres que es portarà a terme serà la creació de videojocs amb Bloxels. Què són els Bloxels, Ferran?
Durant tres sessions, els dimarts 17, 24 i 31 de gener, els usuaris i les usuàries podran dissenyar el seu videojoc. Ho explica el director de la biblioteca, Joan Soler.
El Bloxers és un programa de videojocs. Des de Innovat Educació ens informen que el que fan la mainada que s'apunten a aquests cursos és fer uns taulells de colors amb unes fitxes, on cada fitxa representa, té un color diferent i cada color és una acció, i a partir d'aquí fan una foto amb la tablet a través o mitjançant un programa informàtic, i aquesta fitxa de colors que han fet esdevé una espècie de joc.
L'objectiu principal de l'activitat és aprendre a crear animacions i personatges. Al mateix temps, aplicant-hi tots els elements d'un videojoc, com la música, els personatges, la història i el guió. Finalment, es preveu presentar el resultat a la resta de participants.
A partir d'aquesta foto, d'aquesta digitalització i d'aquest taulell que ha fet la mainada, fan una gamificació, és a dir, desenvolupen tot un joc que esdevindrà un videojoc.
La iniciativa està coordinada pel Sistema de Biblioteques, la Biblioteca de Palafrugell i Innovat Educació, i adreçada a nenes i nens de 6 a 9 anys. És gratuïta i les places són limitades. Les inscripcions es poden fer a la biblioteca trucant al telèfon 972 30 48 09 o enviant un correu electrònic a biblioteca@palafrugell.cat.
Doncs ja ens hauria agradat a molts poder tenir aquestes opcions, aquesta creació de videojocs durant l'època escolar.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Anem acabant ja amb el repàs de les notícies més destacades que ens va portar la jornada d'ahir. Tot seguit realitzarem l'entrevista, però de moment us expliquem que el Consorci del Ter ha encarregat un seguiment dels amfibis aquesta tardor al curs del baix del riu, que ja ha permès detectar espècies com la salamandra, els gripaus comuns i corredor o granotes verda ibèrica i la pintada i el tòtil. Ens ho explicarà molt millor de ben segur la Mariona.
El seguiment ha tingut en compte els amfibis adults i larves, establint diferents mètodes de prospecció per una correcta detecció de les diferents espècies. Pels anurs adults es realitzen escoltes nocturnes a cans i transectes. En canvi, pels urdels i per les larves es mostregen les masses d'aigua amb el salabre seguint estrictament els protocols de bioseguretat. Els amfibis són el grup de vertebrats que està patint més les amenaces del canvi climàtic i, entre altres causes, la seva destrucció i fragmentació d'hàbitats ha augmentat dràsticament el seu declivi, i així com també la contaminació, els atropellaments i les espècies invasores. A Catalunya, aquest grup animal utilitza punts d'aigua de diferents tipus per reproduir-se. Entre aquests diferents tipus es troben els hàbitats aquàtics associats als rius permanents com el Ter, basses i aiguamolls de diferents superfícies i fondàries situats a les ribes.
Això és tot pel que fa al repàs de les notícies, una mica de Rosalia i ara tornem. Finals del 2022, les barques d'arrossegament de la flota pesquera de Palamós van sortir per últim cop a feinejar després de començar l'aturada biològica que s'allargarà 2 mesos. Per parlar d'aquesta veda i de com es troba el sector pesquer a Palamós, ens visita avui el patró d'aquesta confraria, que és en Miquel Mir. Bon dia, senyor Mir.
Hola, bon dia.
Com està? Com ha anat aquesta tornada a la feina?
No, els que tornen a la feina avui és el sector d'encerclament. El sector d'arrossegament va començar l'1 de gener.
D'acord.
Gener, gener i febrer fent veda. El que han començat a pescar avui és el de l'encerclament, els que pesquen la sardina i els que pesquen anxova.
Val, doncs disculpi, ens va molt bé l'apunt d'aquesta diferència de 10 dies. Com s'ha afrontat aquesta primera aturada?
L'aturada de l'encerclament, doncs, aquest any a veure quins són els resultats, perquè feien un mes i aquest any han fet dos mesos d'aturada. De moment no han entrat les barques de port, no sé si porten peix o no porten peix, però han estat pescant tota la nit.
Val, és a dir que segurament ho podrem veure molt millor demà, això, entenc. Demà
sí,
ho sabrem, bueno, aquest...
D'aquí una horeta, potser, o d'aquí una horeta, que quan hagin entrat. Clar, ells pesquen a la nit i entren. Exacte. Ara. Entren ara a les 8:30, a les 9. D'aquí mitja horeta entraran i sabrem si han agafat peix o no.
Quantes... Però... Sí, digui.
Mira, la intenció és que els mesos també de desembre i gener agafen el peix, que és molt petit. I per això esperen a començar una mica més tard, a veure si l'anxova ja ha crescut una mica.
Val. És per això que és necessària al final aquesta aturada biològica, per entendre'ns.
Al final són necessàries. Antigament les aturades les donava, les barques no estaven tan preparades i amb dies de mal temps doncs no podien sortir a pescar i era una veda natural. Clar, ara les barques estan molt, molt més ben preparades i aquestes vedes doncs els has de fer per donar-li en el peix que tingui aquest temps de créixer.
I a banda el temps que tindrà el peix de créixer, com ens comentaves, hi ha alguns altres beneficis també a nivell marí, a nivell vostre. Trobem algun altre benefici a banda d'això, del tamany del peix?
Són uns dies que no treballes, no gastes petroli, no gastes seguretat social, són uns mesos dolents, perquè clar, desembre, novembre, són mesos de mal temps, vol dir que tampoc és les pèrdues que tens. I després, el peix quan més tamany té, doncs més preu porta. Si tu el deixes créixer, trauràs més quilos i trauràs més diners, més preu.
Exacte, clar. Quantes embarcacions han quedat afectades per aquesta aturada?
Aquí a Palamós tenim 4 barques d'encerclament.
4 barques d'encerclament.
Avui només n'han sortit 3, però en tenim 4.
Per tant, hem quedat que la pesca d'encerclament és la que avui tornava a la feina, la d'arrossegament va tornar el dia 1 de gener, si no m'equivoco.
L'1 de gener va començar a fer veda i començarem a pescar el dia 2 de març.
El dia 2 de març, val. És a dir, l'arrossegament fins al 2 de març no tornarà. Quina és la valoració que li ha transmès la pesca que ha fet la veda ara, des del 10 de novembre? Com ho valora?
La pesca... que han fet, me preguntes.
Sí, no, com valora aquesta... És a dir, com valora aquesta veda de la pesca d'encerclament fins ara? És a dir, quines sensacions teniu amb des de la confraria?
Bueno, al final el que interessa són els euros, no? I el que veiem és que encara que pesquis dos mesos menys, doncs a final d'any fas els mateixos diners. Vol dir que clar, tot aquest temps que has estat, que no has gastat gasoil, que els mariners han cobrat de l'atur, i així, doncs, econòmicament no afecta. En principi, no? Cada any és diferent. La pesca no és una matemàtica, però cada any és diferent. Però el que estem veient amb estadístiques és que no ens afecta els ingressos. A final d'any els barcos fan els mateixos diners.
Bé, doncs això sempre és una bona notícia. Com esperen afrontar, però, la temporada de pesca del 2023? Com l'augureu?
Home, veiem una mica difícil, no? El preu del petroli ens afecta molt. Pensa que nosaltres som dels que gastem litres de petroli. I el preu que estan ara, doncs ens afecta bastant. A veure com va amb això de la crisi, els preus, i si la gent s'anima, i a veure si som capaços. Però jo penso que la meva impressió personal és que no anirà pas malament.
Uh-huh. Doncs queda dit, senyor Miquel Mir, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Supermatí i us desitgem una gran temporada de pesca 2023.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Com cada dimecres dediquem l'última part del Supermatí a la secció de tecnologia amb el nostre expert en tecnologia, Martí Seguer, que ja el tenim aquí a l'estudi. Què tal, Martí, com estàs?
Hola, molt bon dia. Molt bé.
Primera secció del 2023.
Sí, sí, sí.
Com ha anat aquest canvi d'any?
Bé, ha anat molt bé, ha anat molt bé.
Ha anat molt bé? Sí. Ens n'alegrem que segueixi així. Nosaltres també estem de tornada de vacances. Encara estem a mig gas, pràcticament.
Sí, però hem canviat el software també de missió i...
Pot ser que algun dia veieu que és culpa d'ells, és culpa d'ells. Sempre és del software. Per què comencem? Avui veig que Microsoft fa una aposta forta pel xat GPT.
Sí, el xat GPT és la intel·ligència artificial que parlàvem fa uns dies, que permet doncs, que tu li preguntes alguna cosa i et contesta coherentment, fent raonament, redactant un text, donant-li quatre idees i que et faci un article, un poema, una música, el que sigui. Doncs la multinacional Microsoft està estudiant incorporar-ho en el seu cercador Bing. I també en les seves eines com el Word, l'Outlook o el PowerPoint, les eines d'Office de Microsoft.
Recordem que Bing seria com el Google de...
Sí, exacte, és el buscador de Google Microsoft. Sí, de Microsoft, de la marca Microsoft. Uh-huh. I els de Google ja estan tremolant, em sembla, perquè realment si això s'incorpora el buscador de Microsoft guanyarà moltíssim, està clar. Uh-huh. Doncs des del llançament el 2022, ChatGPT ha evolucionat internet amb el potencial comunicatiu que ha demostrat que el seu chatbot en línia ha millorat moltíssim i Microsoft ja està apostant molt fortament. Sí. L'empresa fundada pel Bill Gates el 2019 ja va invertir 1.000 milions de dòlars en la companyia d'intel·ligència artificial i ara treballa en l'actualitat en la implementació d'aquest chat en el seu buscador de Bing, a més d'estudiar doncs altres utilitats a dintre de les aplicacions del Word, de l'Outlook o del PowerPoint.
Uh-huh. Això, clar, jo entenc que una vegada surt la versió de Microsoft,
sí,
dius, ostres, Google ja tremola, però Google ja es posa a treballar.
Suposo
entenc,
que ja
no?
Estan treballant en això, temps? Sí. No en tenim notícies, però vaja, suposo que hi estan treballant.
Sí, al final, també un exemple clar el tenim a vegades amb les xarxes socials, que apareix l'Snapchat, doncs Instagram s'hi ha de posar, sí, no? El gran gegant, que és Mark Zuckerberg, que compra Instagram des de Facebook, ja s'hi ha de posar. Apareix el TikTok, doncs resulta que el mateix Instagram, ara estic posant l'exemple amb, sí, Mark Zuckerberg i xarxes, però penso que al final és extrapolable a tots els gegants tecnològics,
sí,
no?
Sí.
Que al final s'acaben assimilant molt amb tot el que funciona.
Sí.
I
tots volen ser part del mercat, sí, tots hi volen ser.
Exacte. I al final potser el que et quedes amb la proposta més popular, no? La, sí, que t'enllaça amb més gent.
O la primera que arriba, també.
Exacte.
Perquè, sí, vulguis que no, la primera que arriba sempre és la que, uh-huh, la que arregla més. Mira WhatsApp. N'hi ha de molts millors. Per exemple, sí, sí, Telegram té 3.000 funcionalitats més.
Doncs la gent es queda amb WhatsApp.
I era de pago en el seu moment.
I jo suposo que també hi ha el punt aquell de ostres, sé que WhatsApp el tindrà tothom.
Sí.
No? Vull dir,
sí, sí,
aquella pressió social, digue-li pressió, sí, social, digue-li... L'altre dia parlàvem de com utilitzem el WhatsApp a la feina, no?, per, sí, exemple. Doncs clar, jo sé que si no tingués WhatsApp no podria parlar amb molta gent de feina. M'assegura, sí, que aquesta gent hi és, no?
Però, sí, sí, sí. El primer que arriba. És que al final,
exacte,
és això. El primer que arriba i ho fa bé, doncs allà es queda.
Uh-huh.
Malgrat la seva competència, de vegades és...
Jo, mira, ara, a tall de curiositat, et diré que el primer chat que vaig tenir va ser el BlackBerry Chat. Oh. El BlackBerry Messenger, es deia.
Fa temps, d'això,
fa temps, fa temps. Corria el 2010, diria, sí, però, sí, mira, com a curiositat.
Bueno, ja tenia el seu servició,
sí, sí,
BlackBerry, que havies d'activar per 10 euros al mes i era ben car per lo que era.
Ostres, quines andròmines, les, sí, BlackBerrys. Sí.
Molt bé.
Què més? Doncs, què més tenim?
Doncs va, seguim amb temes de hacking, perquè l'altre dia et parlava de les contrasenyes més insegures,
uh-huh,
que eren un, dos, tres, quatre, cinc, sis i coses així. Doncs ara, avui t'explico quan tarda un hacker en trobar una contrasenya per força bruta.
Què significa per força bruta?
Sí, sabia que m'ho preguntaria d'això. Per força bruta vol dir provant, o sigui, fent intents. Un 1, no és aquesta. Vinga, un 1 i un 2, no és aquesta. Un 1, un 2 i un 3, no és aquesta.
És a dir, sense coneixements.
Sense coneixement,
no?
De res.
Jo no tinc coneixements informàtics, llavors em poso davant de l'ordinador i el teclat i vaig,
correcte,
provant combinacions.
Provant combinacions.
Ostres.
És així. Però què passa? Que...
Has de tenir temps.
No, però clar, això ho fa una màquina. Això ho fa una màquina.
D'acord.
Això ho fa una màquina. I aquí està el tema, i és que, clar, han evolucionat molt la capacitat de procés, de dades, a l'actualitat, i estan al nostre abast. Fixa't que hi ha gràfiques potentíssimes que a temps real et generen un dibuix i no sé què. Tot un videojoc. Doncs això, aquesta potència no només es pot fer servir, per exemple, pels videojocs, sinó que es pot fer servir per desxifrar contrasenyes. La potència gràfica que pot tenir això, una targeta gràfica o un processador dels més potents que tenim ara, doncs, o un conjunt,
uh-huh,
doncs el podem utilitzar per desxifrar contrasenyes. I clar, i què ha passat amb això? Doncs que hem de fer que les contrasenyes siguin més segures.
Siguin complexes, siguin... O sigui, al final també hem de pensar en aquest tipus de hacker. Curiositat o dubte meu.
Sí.
És un format habitual de, o és una pràctica habitual dels hackers utilitzar aquesta força bruta?
Sí, quan no queda... Normalment s'utilitzen els atacs per diccionari, que vol dir conec alguna informació, crec que pot haver posat el seu enllaneixement o crec que pot haver posat no sé què.
Val.
Doncs parteixes d'això. Si no és així, doncs llavors ja et queda la força bruta, és l'últim intent, diguéssim.
Cada dia em fas més por, Martí?
És que és la secció de la poli, és... no van.
Exacte.
Sí. Bé, clar, això no ens passarà en un servei online com un Gmail o així. La força bruta, amb 5 intents, quedarà bloquejada i ja estarà.
I ja està.
Però en un, jo què sé, tens un arxiu amb Word que tinc protegit per contrasenya i el tinc al meu ordinador. Hackegen l'ordinador o et roben la informació o el que sigui i allò està protegit per contrasenya. Aquí sí que es pot fer servir la força bruta.
Val.
I et porto algun exemple de quan es tardaria en desxifrar, per exemple, una contrasenya de 10 caràcters amb números majúscules i minúscules. El 2021 es tardaria 106 anys en desxifrar-ho. A força bruta.
Val.
El 2021... 7 mesos.
El 2022.
I el 2022, 3 setmanes.
Val, perdona, sí. Perdona. Sí, ho tenia mogut.
I el 2022 val. Tardaríem 3 setmanes.
Amb... Val. És a dir, que s'ha evolucionat, però de manera increïble,
la
no?
La potència de computació que tenim ara amb la que teníem fa 10 anys, doncs...
Sí, però és que em sembla molt fort ja l'evolució des de 2021 a 2022. Passes sí. de 7 setmanes a, ai, de 7 mesos a 3 setmanes.
Sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí. I això es pot fer, ara explicaré una mica com es pot fer també. Clar, no necessàriament has de comprar una super màquina per fer això, ni tot això. Hi ha lloguer d'aquests recursos a internet. Per exemple, per 32,77 dòlars l'hora et deixen una gràfica de l'hòstia, una NVIDIA A100, que qui entengui de videojocs, o una RTX 3090 per 5,80 dòlars l'hora. Clar, amb això... Pues,
l'ús que li facis tu ja, aquí, sí, és cosa teva, no?
Però... Exacte. Hem dit 3 setmanes, no? Doncs mira, 3 setmanes per tal... Doncs jo què sé, potser et dona que amb 100 euros pots treure la contrasenya de fins a 10 caràcters. I si és una contrasenya més a més fàcil o curta o de 4 xifres...
Sí, sí.
Ja, perfecte.
I quina, després, quina seria potser la... una contrasenya, un exemple de contrasenya molt complicada de...
La recomanació ara és 12 caràcters, lletres majúscules, minúscules, números i símbols, o sigui, que ho tingui tot, vaja.
Tot, no?
Sí, una contrasenya que és que dius, buf...
I 12 caràcters com a mínim, entenem,
sí.
Eh?
Sí, sí.
I això quan es trigaria a desxifrar o a descobrir amb força bruta?
Això es tardaria ara mateix 92.000 anys.
Bueno, està bé.
Sí, està bé. Abans, el 2021, haguessin tardat 193 bilions d'anys.
Bilions d'anys, sí. amb B.
Sí.
Déu-n'hi-do. Doncs ja ho sabeu, és interessant tenir en compte, sí. Perquè realment, a veure, tampoc canvia tant. Estàs passant de 10 caràcters,
sí,
a 12 caràcters i símbols.
Sí, estem combinant majúscules, minúscules, clar. I si ja volem tenir-ho bé, algun símbol.
Sí, però em deixa bastant sorprès que sumant-hi 2 caràcters i símbols,
clar, és que
passis de 3 setmanes a 92.000 anys.
Perquè augmentes la augmentes molt,
sí, sí,
la...
Sí, sí.
A cada caràcter que afegeixes augmentes moltíssim les probabilitats que té aquella contrasenya de tenir, no? Clar, a cada caràcter o a cada complicació que hi poses és exponencial. Clar. Les combinacions que s'obren. Sí, sí.
Vols tocar l'últim tema?
Va,
sí?
Sí.
O teníem més a comentar sobre les contrasenyes?
No, ja no tenim molt més.
No, doncs...
fem un repasset en aquesta
última. Sí, en aquesta última, que parla sobre criptomonedes.
Doncs sí, perquè Coinbase és el segon exchange més gran del món i acomiadarà, ja ho havia fet amb anterioritat, però ara acomiadarà el 20% de la seva plantilla.
Ostres, val, ja és un indicatiu, no?
Sí, és un indicatiu de que el sector de les criptomonedes continua patint els efectes d'aquest criptohivern, que li diuen, que és un període de temps en el qual els preus dels actius, doncs, s'esfondren, baixen. i les plataformes d'intercanvi, bueno, aquesta és la segona més gran, l'altra és l'altra era Binance.
Sí. Val.
Tens monedes?
Sí, tinc criptomonedes.
Tens
jo.
Criptomonedes?
No, jo vaig ser d'aquells que quan va veure que tot funcionava molt bé, va dir, ostres, doncs, veus? Ara potser m'hi hauria de posar. Em vaig informar una mica i vaig dir, t'hi havies d'haver posat fa 10 anys.
Sí,
clar. De fet, jo treballava amb un informàtic fa l'any 2013 i li va anar bé. No és ric, però li va anar bé. Llavors, em va dir, és que ja vas tard. I dic, doncs mira, no ens hi posarem. Jo sóc més de lletres, no he tocat mai gaire aquests temes. Llavors, ho deixem pels que realment en sabien i van tenir aquesta previsió. Ara, sí. Jo no m'arriscaré.
Molt bé.
Tu en tens?
Jo en tinc algunes, però ja no valen el que valien, o sigui que...
No hi has invertit la casa.
No, que va. I ja res.
Molt bé, Martí Seguer, doncs moltíssimes gràcies per portar-nos sempre aquestes curiositats tecnològiques i ens en anem ja cap al final del supermatí.
Som-hi.
Doncs bé, amb aquestes temperatures mínimes que freguen els 0 graus, ens despedim. Nosaltres tornem demà de 8 a 9.